Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Estel Batet Carles. L'any passat, el sistema de salut de Catalunya va detectar 29 casos de violència masclista cada dia. Són un 5% més que el 2022. Són dades de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya que el Departament de Salut difon, coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, aquest dilluns. El grup d'edat amb més episodis de violència masclista és el de la franja dels 15 als 44 anys i amb rendes anuals inferiors als 18.000 euros. Barcelona i la seva l'àrea metropolitana és la zona de Catalunya on s'han detectat més casos. Pel que fa exclusivament al sistema d'emergències mèdiques, només aquest any ha atès mig miler de dones per violències sexuals. Tot això mentre aquest diumenge la justícia ha decretat presó provisional sense fiança per al detingut per intentar matar la nit de dijous a divendres passat la seva exparella a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. La policia local el va detenir acusat d'agredir-la i amenaçar-la de mort amb una arma blanca. I aquest diumenge s'ha sabut un nou crim masclista. Un home va matar la seva dona i després es va suïcidar al municipi sevillà d'Estepa. Segons la Guàrdia Civil, l'home va fer servir una escopeta de caça per cometre el crim. Més notícies, Miquel Harguet.
La policia investiga com un homicidi, volem dir, la mort a ganivetades d'una noia de 15 anys a Oriola, a la comarca del Baix Segura, al País Valencià. La trucada als serveis d'emergències es va produir en un primer moment per un incendi en un habitatge. La jove va ser traslladada pel seu germà a l'hospital de Torrevella, però els metges no van poder fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil, que investiga el cas, manté obertes totes les línies d'investigació.
Israel rep l'atac més intens per part del grup xiita Hezbollah des de l'inici de la invasió terrestre israeliana al sud del Líban amb el llançament de 250 coets. Els atacs de Hezbollah han coincidit amb la visita a la capital libanesa, Beirut, del cap de la diplomàcia europea. Josep Borrell ha reclamat un alto al foc immediat.
We must pressure.
Hem de pressionar el govern israelià i mantenir la pressió sobre Hezbollah perquè accepti la proposta dels Estats Units per un alto al foc, tal com es va acordar. És una proposta que depèn encara del vistiplau del govern israelià.
A Romania, el primer ministre socialdemòcrata pro-europista, Marcel Ciolacu, i el prorrus Calin Gorgescu han estat els candidats més votats a la primera volta de les eleccions presidencials. Així ho indiquen els resultats encara provisionals, amb escrutini que ara ja supera el 85% dels vots. Com que cap dels candidats més votats té la majoria absoluta, hauran d'anar a una segona volta el 8 de desembre per saber qui substituirà l'actual president de Romania.
La Marina sta morena, a panfina fa una trena.
Són els Sigaflowers, Julieta i La Fúmiga. Són els primers noms confirmats a la propera edició del Canet Rock. El festival serà el 5 de juliol, al Pla d'en Sala de Canet, com sempre. Segons explica l'organització, abans que es fes públic cap nom del cartell, ja s'havien venut 12.000 entrades. És la meitat de l'aforament total. Un any més, el Canet Rock tornarà a oferir 12 hores de música ininterrompuda fins a la sortida del sol, amb, entre altres, un cartell que conformaran Sigaflowers, Julieta i La Fúmiga. I els esports, Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit. El Madrid ha guanyat el Leganés a Butarque per 0-3 i li retalla 2 punts al Barça. Ara els separa una distància de 4 punts, però els blancs amb un partit menys. També jugats aquest diumenge a primera divisió, Atlètic 1, Real Societat 0, Sevilla 1, Rayo 0 i Osasuna 2, Villarreal 2. A la Lliga Femenina de Futbol, golejada del Barça contra el Tenerife per 5-1. Les blaugranes han remuntat un 0-1 en contra i es mantenen com a líders invictes amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid. En bàsquet, Lliga Femenina, victòria de l'Uni Girona i derrota del Joventut. Encino 85, Uni Girona 91 i Joventut 47, Jairis 58. Itàlia ha guanyat la Copa Davis de tennis per segon any consecutiu. Ho ha fet davant dels Països Baixos gràcies a dues victòries de Berrettini i Sinner. Max Verstappen s'ha endut el quart títol consecutiu de campió del món de Fórmula 1. Ho ha fet amb una cinquena posició al Gran Premi de Las Vegas en una cursa que ha guanyat Russell. I Thierry Neuville s'ha proclamat campió del món de ral·lis després que Ott Tanak abandonés el Japó. És el primer títol pel pilot belga.
Fins aquí les notícies.
Nights in white satin. És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure parlem de les discussions de parella. Són bones o dolentes les discussions de parella? El fet que una parella discuteixi sovint és bo o és dolent? Mati Segura, psicòloga, ben retrobada. Gràcies.
Hola,
per tornar a ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
També la psicòloga Taís Casals, benvinguda.
Hola, gràcies.
I l'Irene Glatz, formadora en comunicació no violenta. Irene, ben retrobada.
Hola, gràcies.
Fa unes setmanes, Mati Segura, poques 15 dies, parlàvem de les converses que acaben fatal, i per tant és un programa que d'alguna manera és un preludi d'aquestes discussions de parella. Són bones les discussions de parella? Poden ser bones?
A veure, una discussió no és bona. L'altra cosa és que com humans no les podem evitar, però bones no són, no? Permeteu la comparació una mica tonta, però és com, com un refredat. O sigui, bo no és. Ara, no vol dir perquè jo tingui un constipat un dia que tingui una mala salut, no? Ara, això no vol dir que hagi d'aprendre a cuidar-me, a prevenir-ho i a tenir, doncs, algunes estratègies per quan això em passi. Però bones no són. Clar, i si ja se'n tenen moltes, potser és que la salut està una mica tocada.
Sí, està d'acord. L'altra psicòloga, la Taís Casals.
Sí, sí, totalment d'acord. És normal que discutim en parella, amb les relacions que tenim, però si discutim massa, doncs ens ho hem de fer mirar i veure què és el que està passant, doncs, en la parella o en qualsevol tipus de relació.
També m'imagino, però, que a la consulta us trobeu amb parelles que venen, que hi ha coses a solucionar, però que diuen, és que si nosaltres no ens discutim mai.
Aquest és el típic. És que quan estem bé, estem molt bé. Ui, clar, sí, però sí, de parelles que no es discuteixen mai en consulta no són habituals.
Val.
No són habituals. No sé si potser aniria bé, no?, que vinguessin, però en principi no són massa freqüents. La demanda és perquè hi ha desacords importants i desacords que els estan fent mal a la parella.
Irene, què en penses? Creus que són bones o dolentes les discussions de parella?
Sí, jo crec que podríem acabar de definir què vol dir això d'una discussió, no? De la meva perspectiva, el conflicte per mi és positiu perquè significa que hi ha diversitat, que apareix les diferències i per mi la diferència ens ajuda a créixer, a evolucionar. I per mi és un senyal de salut en una relació. Tot i així, hauríem de veure si discutim quin tipus de discussió, no? Llavors, hi ha discussions que si no són constructives ens poden fer molt mal, però hi ha altres que ens ajuden també a aprendre i a créixer i a anar a nous llocs en la relació.
Sí, el conflicte és positiu. Ets conscient, Irene, que és un titular, eh? És un titular periodístic que ens portaria reflexions gairebé filosòfiques, perquè potser la vida sense conflicte... És impossible que no hi hagi conflictes en la vida, no?
Exactament, jo sóc pro-conflicte. L'únic que, clar, no hem après...
No, sóc pro-conflicte.
Sóc pro-conflicte, exactament, sí, sí. Sí, l'únic que, clar, hem d'aprendre a conflictuar. Com que potser molts cops no hem après, ens fem mal. I llavors això és el que ens porta molts cops a demanar suport, perquè fer-nos mal doncs, no ens ajuda a una relació, no? Però si aprenem noves formes de discutir, jo crec que podem créixer, podem connectar molt més, podem... arribar a un lloc d'així, de més entesa, de més connexió. L'únic que, clar, això falten eines i habilitats personals per fer-ho millor.
En parlarem, d'aquestes noves formes de discutir, amb Mati Segura, Irene Glatz i Thaís Casals, avui a l'Ofici de Viure. Diu la psicòloga Sira Balanzat, discutir forma part de la nostra forma de gestionar les emocions. Les discussions són necessàries, diu aquesta psicòloga, sempre que hi hagi una solució. Els desacords tenen una funció, que és poder arribar a un acord i expressar les diferents necessitats i desitjos de cada persona. Per això és bo discutir, però és important, diu aquesta psicòloga, discutir bé. I diu també, o puntualitza la psicòloga Lucía Camín, caldria veure què és discutir. Aquest concepte fa referència a intercanviar punts de vista sobre diferents necessitats que podem tenir. El que crec que normalment entenem per discussions té més a veure amb estar molt enfadat. I això no serveix de res en la línia del que comentaven la Mati Segura i la Thaís Casals avui, ara mateix, a l'Ofici de Viure. I la nostra col·laboradora habitual, Júlia Pasqual, diu que aquesta passió d'empipar-nos moltíssim en una discussió que es posa a defensar el nostre punt de vista i que porta a usar paraules que són com bales, va augmentant la ira també de l'altre i que tot plegat pot acabar convertint-se en un polvorí. Això sí, cal recordar, com diu Sira Balanzat, que la ràbia és necessària perquè ens ajuda a posar límits als altres. No obstant, en general, el que hi ha sota de la ràbia és la por de la pèrdua de control i del rebuig. Mantenir una escolta activa comporta tenir una discussió assertiva. I què és una discussió assertiva? Doncs per començar, discutir amb l'altre intentant que no se'ns mengi la ràbia i que no perdem aquest control de nosaltres mateixos. Una combinació complicada, però possible. Avui en parlem a l'Ofici de Viure, discussions de parella.
Friedrich Nietzsche. Els éssers humans transformen les seves pròpies culpes en culpes dels altres.
Helen Flix, psicòloga.
Ni permetre, ni parlar-li malament, però és que a vegades és tot molt més sutil, o sigui, sí que hi ha situacions de bronca i que es noten molt, però és que hi ha sutileses que passen molt desapercebudes, i aquestes són les que fan que moltes vegades anem consentint aquests maltractaments lingüístics dintre de la relació, fins que al final ens acaba destruint l'autoestima. O sigui, el quina pell més fina tens, això era una broma, davant dels amics, ui, si ja us ha de cuinar un pollastre, us enverinareu. O sigui, coses aquestes que s'han normalitzat. O tu parlaràs quan pixin les gallines no pixen. O sigui, aquestes coses que són molt sutils, no? O el puntualitzar-te, no? Jo sóc el lògic o jo sóc la lògica i tu ets l'emocional, com si això a mi em donés un plus de saviesa per damunt teu. Doncs quan anem normalitzant aquestes coses, o sigui, la bronca, el crit, inclús el cop, en un moment donat, això sí que ens crida l'atenció i això sí que ens posa en alerta. Però la normalització d'aquestes sutileses O sigui, són les que fan que quan ens en donem compte estem dintre d'una relació que realment està més abocada a un maltractament psicològic que realment a una relació que s'hagi construït amb uns fonaments que fan que siguem parella.
Avui, discussions de parella a l'Ofici de Viure, reprenent el que ens comentava Helen Flix, Mati Segura, creus que hi ha algunes coses que amb les discussions no s'haurien de normalitzar?
La Helen ha posat exemples molt representatius, no? Clar, com dèiem ara fa 15 dies, que hem normalitzat l'insult de tal manera que fa que ja ni sembli un insult. No? Llavors ens parlem d'una manera com volguent jo a imposar el que jo vull, no? Després, i aquí segurament la Irene ens en parlarà més, no? Sí que entra aquesta comunicació no violenta, però tornant una mica a l'inici, no? De que normalitzem, o sigui, no és per generar conflicte, però jo no sóc pro conflictes. El conflicte jo diria que no és inevitable, però no és ni bo ni dolent, no? Bo, no té res de bo un conflicte, el tindrem, evidentment que el tindrem, seguríssim, però bo, jo no li veig res de bo.
Sí, Irene, no? Doncs com ho argumentaries, Irene?
No és per provocar un conflicte, però...
Sí, jo diria que el conflicte vindrà, o sigui, és una forma natural de la vida en què hi ha tensions internes, tensions amb les altres persones, no? Llavors, m'agrada dir-ho com... d'aquesta manera, perquè és una forma de com donar-li espai a que és important que apareixi, però no des d'un lloc com... des d'aquesta discussió, no?, on no ens podem arribar a fer mal, sinó des d'un lloc de que hi ha diversitat, no? I una tensió no cal que sigui que ens enfadem, sinó que pensem o veiem coses de formes diferents, no? I des d'aquí podem arribar a nous llocs. Llavors, és com... reivindico donar més espai a això, no?, com per també aprendre a fer-ho diferent. I llavors sí que... ho dic com pro, com una forma mica provocativa, no? Però sí que per mi és important donar-li espai.
Sí, donar espai al fet que veiem les coses de manera diferent o que veiem algunes coses de manera diferent. Seria això, Irene.
Sí, exactament. Això, o que tenim experiències diferents, no? I a vegades dins d'aquestes experiències diferents també està bé escoltar, no? O saber-ne més d'altres maneres, no? Llavors jo crec que constantment el conflicte entenem com una tensió, com una diferència o com una diversitat està. La cosa és si li volem donar espai i tenim curiositat per veure quines són aquestes diversitats que hi ha.
Sí.
Les diversitats, si no entren en conflicte, a mi no em fan cap mal. És a dir, jo ja dono per sentat que hi ha diversitats, però el que passa a vegades en les parelles és que, clar, aquesta diversitat a mi m'està afectant. Potser amb un amic, amb un conegut, l'accepto, podem parlar, podem estar d'acord en que no tots pensem el mateix, podem ser molt empàtics i respectar molt el que tu penses, però, clar, aquí estem parlant de parella. Quan hi ha aquesta diversitat, entra en conflicte fins i tot amb mi, no? Aleshores, és per això que tenim que tenir mecanismes per resoldre'ls, aquests conflictes, perquè no se'ns en vagin més enllà, perquè no fem servir l'estratègia del... petits maltractaments, o sigui, acceptar qui seran, no? Però que quan em refereixo que no és bo, vull dir que entenc que hi ha dues diversitats que entren en conflicte. En la història tenim tots milions d'exemples, no? O sigui, quan penses diferent que jo, però el teu pensament no topa amb els meus objectius, no hi ha cap problema, sóc empàtic, ho respecto, però quan diem que hi ha conflicte és perquè aquests dos punts de vista no vol anar cap al mateix lloc. Aleshores, no em serveix a l'escoltar-te i, ai, sí, ho respecto, no, perquè tenim un objectiu diferent a l'hora d'arribar a on sigui.
En aquest mateix programa, aquesta temporada, sobre aquest tema, ens deia el psicòleg Rafael Santandreu que ell creu que una parella hauria de funcionar com una empresa, ell deia, arribar a acords, eh?
Bé.
Cadascú ho expressa a la seva manera.
Cadascú ho expressa a la seva manera. Si hi ha algú que veu a la parella només com un objectiu empresarial, li pot funcionar, jo no m'ho sé imaginar.
Era una manera de dir, era una manera de dir, ell ho expressa d'aquesta manera. Thaís, què en penses del que hem dit fins ara?
Sí, segurament hem d'arribar més d'un acord amb la parella, no sé si com a empresa o com a tàndem o com a equip, no?
Però... És que clar, amb una empresa està molt clar, no? O sigui, bueno, una empresa té un objectiu que és fer un producte, un servei, el que sigui, per guanyar diners. Aquests objectius no són tan clars també, amb la parella. És que...
També generen molts desacords i molts conflictes. Bé, a mi m'agradaria, seguint aquesta línia, no, introduir una cosa que a mi m'agrada treballar també, no, amb consulta, que molts cops parla, no, les persones parlem de conflicte i a mi m'agrada fer com una escaleta perquè és... Sempre dic que el llenguatge crea realitat, no? Llavors, potser ve aquella persona neguitosa perquè té un conflicte, doncs, amb la parella o amb la família de la parella, etcètera, no? Per anar posant més persones, no? I a mi m'agrada fer com una escala des del desacord, no? Perquè a vegades ja comencem, hi ha un desacord...
Sí, començar pel desacord.
Sí, el desacord és com el primer esglaó, podria ser. Segurament potser n'hi ha un altre més petit, lligat al llenguatge. Llavors, entendre que pot haver-hi un desacord amb la parella, que aquest desacord, si pugem una escaleta més, pot arribar a una discussió, i si anem pujant escales, arriba a un conflicte. I fins i tot, si pugem moltes escales, pot arribar, doncs, ja, no sé si una guerra o un trencament, no?, en la parella. Però això ajuda, molts cops, a baixar el conflicte a la paraula desacord. Llavors, és com si... aquest problema que el veiem com molt gran o aquest conflicte que a vegades és com inaccessible o que és molt difícil de desmicolar, veient-lo com un desacord, podem trobar punts d'unió. Doncs això m'agrada treballar com una manera pràctica. I és veritat que aquest canvi de llenguatge, no? Ara que parlàvem, oi, de l'ús de la comunicació, no?, el llenguatge, ajuda que la persona es pugui fer també prendre responsabilitat, no?, sobre aquest desacord. O sigui, quines... la meva responsabilitat sobre aquest punt de vista que tinc i quina és la de l'altra persona, i en aquest punt, doncs, anar treballant, doncs, d'una altra manera.
Sí, sí, jo volia com acabar com de limitar, no? Quan jo parlo de conflicte, per mi és important, mica en línia amb el que diu ara la Thaís, no? Que tenim un imaginari que és algo com molt gros a vegades, no? I algo que ens pot fer molt mal i que és algo quan ja estem al límit dels límits, i a vegades el conflicte, això no deixa de ser un desacord, una diferència del que està passant, i tenim una tendència general, no, a la culpa, no? A la culpa fora, no? I jo crec que el que complica el conflicte és fer un gran treball interior, no? Vull dir que al final interior i també relacional, on part d'aquest treball implica aquesta presa de responsabilitat que deia la Thaís, no? Que és la part difícil, que molts cops aquest treball interior ens fa mandra o no el volem fer, no? I fa que sigui més fàcil ficar-ho fora, i aquí és quan van creixent els conflictes, es van fent més grossos, no? Perquè no hi ha un treball intern ni un treball de presa de responsabilitat.
Oscar Wilde. L'egoisme no consisteix a viure com ens sembla, sinó a exigir als altres que visquin com ens sembla a nosaltres.
Anem a enumerar tot un seguit d'errors que provoquen les discussions de parella, segons Giorgio Nardone. Primer, corregir o puntualitzar. Ens irrita que ens corregeixin. Encara que l'altre tingui raó i que ho sapiguem, ens molesta. El tema de la corregir o puntualitzar, estàs d'acord, Mati?
Sí. Sí.
Recriminar. Critiquem l'altre o li recriminem coses que no recriminaríem a algú que no fos la parella. Amb això ja estàs d'acord, Irene?
Sí, jo crec que amb la parella és un espai on compartim molta intimitat, no? I ens toca...
sobre aquest punt de vista que tinc i quina és la de l'altra persona, i en aquest punt, doncs, anar treballant, doncs, d'una altra manera.
Sí, jo volia com acabar com de limitar, no? Quan jo parlo de conflicte, per mi és important, en mica en línia amb el que diu ara la Thaís, no? Que tenim un imaginari que és algo com molt gros, a vegades, no? I algo que ens pot fer molt mal i que és algo quan ja estem al límit dels límits. I a vegades el conflicte, això no deixa de ser un desacord, una diferència del que està passant. I tenim una tendència general, no? A la culpa, no? A la culpa fora, no? I jo crec que el que complica el conflicte és fer un gran treball interior, no? Vull dir que al final interior i també relacional, on part d'aquest treball implica aquesta presa de responsabilitat que deia la Thaís, no? Que és la part difícil, que molts cops aquest treball interior ens fa mandra o no el volem fer, no? I fa que sigui més fàcil ficar-ho fora, i aquí és quan van creixent els conflictes, es van fent més grossos, no? Perquè no hi ha un treball intern ni un treball de presa de responsabilitat.
Oscar Wilde. L'egoisme no consisteix a viure com ens sembla, sinó a exigir als altres que visquin com ens sembla a nosaltres.
Anem a enumerar tot un seguit d'errors que provoquen les discussions de parella, segons Giorgio Nardone. Primer, corregir o puntualitzar. Ens irrita que ens corregeixin. Encara que l'altre tingui raó i que ho sapiguem, ens molesta. El tema de la corregir o puntualitzar, hi estàs d'acord, Mati?
Sí. Sí.
Recriminar. Critiquem l'altre o li recriminem coses que no recriminaríem a algú que no fos la parella. Amb això hi estàs d'acord, Irene?
Sí, jo crec que amb la parella és un espai on compartim molta intimitat, no? I ens toquen moltes ferides, és un espai de mirall. Llavors, pot ser que més fàcilment ens toqui botons interns, ens estimulin experiències internes més difícils que si el comentari el fes un altre company o una altra persona, no? Llavors, sí que és cert que a vegades la parella és un símbol, no, d'aquest lloc d'intimitat, i fa que fàcilment se'ns detonin, no, experiències emocionals difícils, i fa que no només sigui aquell comentari que ens està dient, sinó la càrrega emocional que hi ha al voltant d'això, no? I les experiències que ens recorden de la nostra infància, de la nostra història personal, no? Carregades d'una experiència difícil.
Aquests dos primers. El programa que vam emetre fa 15 dies, Evitar les converses que acaben fatal, que pot ser un preludi també d'aquest programa d'avui, i que les persones que ho vulguin de la nostra audiència poden recuperar al web de Catalunya Ràdio, parlàvem de l'entrenament. O sigui, que ens podem entrenar per tal que quan arribi el dia la conversa no acabi fatal. Altres punts que tenen a veure, segons Nardone, amb les discussions de parella són el fet de retreure a l'altra persona coses, aspectes concrets, sermonejar, el ja t'ho deia jo, ho faig només per tu, deixa-ho, ja ho faig jo, o la reprovació. Em vols enfatitzar algun d'aquests aspectes, Mati?
El retreure, dic, cuidado, és veritat, a ningú no ens agrada que ens retreguin coses, i és de les coses que bé se'ns fan enutjar, no? El que sí que és veritat, que si hi ha un retret de la meva parella cap a mi i me'l fa, i jo dic que sí, però no faig absolutament res, aquest no li dono espai amb ell o amb ella, perquè per poder-ho resoldre, no? Que a vegades ens trobem sovint amb una queixa de que a vegades s'acaba en discussió. Per què? Perquè sí que et retrec una cosa i potser te la retrec bé, però jo observo que tu no fas absolutament res amb això. Clar, aleshores passa la discussió, passa l'enfado, però al cap de 3 dies torno a veure o a notar allò que a mi m'enutja, i patapum, t'ho torno a tirar, no? Llavors, el que veiem a vegades amb les discussions de parella és que un dels dos no té cap intenció de canviar. I això amb una parella ho hem de saber veure. Vull dir, no té cap intenció de canviar. Ha assimilat que de tant en tant hi ha una discussió, però jo segueixo igual. I fins que un no se'n dona compte, doncs podem passar anys, anys, anys discutint sobre les mateixes coses, cada vegada fent aquest polvorí que deia la Júlia, no? Cada vegada més fort.
Però no et fa la sensació, Mati, que... O sigui, hi ha parelles que es discuteixen molt, que s'han discutit tota la vida.
Sí, és que és addictiu, és com tot. Sí.
Però, no, i veus que són parelles que aguanten molt, i bé, aparentment, bé, no ho sabem, però vull dir que porten molts anys, que sí, que han fet una forma de vida.
Han fet una forma de vida, és que, a veure, trencar la parella no és fàcil. Clar, el que no hi ha, amb les discussions de parella, el que veus és que no han fet el plantejament, clar, es parla molt del problema. A vegades veus determinades coses, determinades situacions, que no és un problema, és una situació, no? O sigui, el problema té solució. La situació o l'accepto o l'accepto i me'n vaig, no? I clar, i es discuteix cada vegada de lo mateix, no? Amb intenció de... Fes-li veure, no? És la pregunta que a vegades... Ja li has dit, sí, moltes vegades, quantes, moltes, 50.000, ui, més. Doncs hi ha bastantes possibilitats de que a les 50.000 una això canviï, no? I ens costa molt, en general, a tots els éssers humans, adornar-nos de, ostres, quantes vegades t'he dit de la mateixa manera i el resultat ha sigut cap. Home, doncs aquesta persona ens està dient... Jo no em mouré d'aquí. Llavors, què faré jo? Què em faré jo d'això? No? Per això que quan hi ha moltes discussions que veus que comencen igual i acaben igual, cada vegada una mica més fortes, i durant anys i anys i anys i anys, veus que hi ha una immobilitat que dius, és que no es volen moure, queda lleig, no? Però no es mouran, perquè l'únic objectiu d'un és que canviï això, i l'altre té molt clar que després de la discussió vindrà una calma i tornarà a venir una discussió, i tot seguirà igual.
Ho veu així també la Thaís?
Sí, totalment, i em fa pensar això, doncs, que al final és veure quina és la dinàmica relacional entre aquestes dues persones, no? En el cas d'una parella, és a dir, o sigui, també ens podem plantejar quina és la dinàmica, quin és el joc, diem, amb teràpia, no? Quin és el joc entre tu i jo, com ens comuniquem, no? Parlava abans de dir quin és el tipus de comunicació que tenim. I és veritat que hi ha moltes, o hi ha parelles que es basa en aquesta discussió, o no, la discussió forma part de la comunicació, no? De la relació que tenen. I en teràpia, per exemple, també hi ha algun exercici, no? Imagina't que un es posa en posició, no? Una parella, o si treballem a nivell individual, un pot ser, no? Una posició A, una posició B, i buscar una altra posició, que pot ser la posició C, i des d'aquí veure quina és la comunicació que hi ha entre A i B, no? Per tenir una visió des de fora, perquè des de dintre és molt difícil. Sí. El que dèiem abans és, no, si nosaltres no discutim mai, discutim algun cop, i potser si hi ha fills, potser fan aquella cara de dir, Déu-n'hi-do el que discuteixen. I aquesta posició, aquesta tercera posició, que es treballa molt des de teràpia també, permet veure quina és la dinàmica, i com des d'aquesta dinàmica que veiem des de fora, què podem fer per canviar-lo. A vegades no hi ha un canvi possible, perquè, com deia la Mati, a vegades hi ha algú que no es vol moure.
Clar, llavors, també la feina d'aquest CEC, en aquest cas seríem el terapeuta, és mostrar això, no? De dir, ostres, és que no es vol moure. Ara tu què faràs amb això, no?
Clar, actuem de mirall, no?
Exacte.
Irene, estàs d'acord amb tot el que acabes d'escoltar, o vols que hi hagi conflicte?
Sí, estic totalment d'acord. Això venia una miqueta amb el que també parlàvem abans sobre el prendre responsabilitat, i és que a vegades quan tenim necessitats, no, esperem que l'altre cobreixi i atengui les nostres necessitats al complet, no? I algo important és, per exemple, si jo tinc una necessitat de seguretat, no, i et demano que facis això perquè això em dona a mi seguretat, pot ser que l'altre digui que no, i no estic disposat a fer-ho, no? Llavors, he de veure de quina manera jo puc cobrir la meva necessitat. Al final són les meves necessitats en què jo demano suport a l'altra persona perquè col·labori amb el meu benestar, i a la vegada de veure que si l'altra persona no està oberta a col·laborar amb el meu benestar, què faig jo per atendre les meves necessitats, no? Llavors, és tornar a sortir del paradigma de que l'altre canviï, que l'altre ho està fent malament, la culpa té l'altre, i agafar com més les riendes de nostra vida, no? I dic, bueno, pues, al final he de buscar com jo em puc donar suport a mi mateixa.
L'altre dia, Irene, en aquest programa en què també ens acompanyava la Mati sobre com evitar les converses que acaben fatal, emfasitzàvem la importància d'escollir el moment, de no conversar, de no tenir segons quines converses amb calent, només per buidar el pap. Hi estaries d'acord?
Sí, jo també estic molt a favor del treball personal, i a vegades la parella projectem moltes de les nostres ferides, no? És com si molts cops fos un abocador del nostre malestar. Llavors, per mi hi ha una part prèvia molt important, que és identificar què m'està passant, què sento, què necessito, no? Quin és tindre com més claredat internament. I quan jo tinc més claredat internament, és molt més fàcil poder transmetre i fer arribar a l'altre el que em passa i el que jo voldria demanar. Llavors, aquí hi ha una part prèvia d'identificar, i l'altra de veure quina és la meva disponibilitat interna. Una per poder expressar això, i l'altra per escoltar l'altra. Perquè si jo estic amb un nivell d'emoció molt alta, no podré escoltar l'altra. Llavors, si només vaig amb una intenció de monòleg, molts cops és difícil que sigui el diàleg constructiu, no? Llavors sí que per mi és important aquest treball personal i revisar com estic de disponible també per poder escoltar si tinc curiositat de què està passant a l'altre cantó.
L'altre dia, Mati, te'n recordes que parlàvem precisament de la curiositat, i tu posaves l'exemple de la infidelitat. Hi ha hagut una parella, un dels dos membres de la parella ha estat infidel. Aleshores, jo et preguntava, bé, però és possible aleshores el que ens està explicant ara mateix la Irene, sentir curiositat cap a l'altre quan hi ha hagut una infidelitat? Curiositat pel que ha passat, no? Pel que ha passat pel seu cap.
És inevitable la curiositat. El que, en el cas de la infidelitat en concret, el que fa mal no és tant la curiositat, sinó el buscar detalls. Quan ja saps el que ha passat, hi ha com que el com innat, no? A on, de quina manera, quan... I això no ens aporta res, només ens farà mal, no? O sigui, la curiositat, home, és obvi, no? El que, en el cas de la discussió, que l'Irene ara deia, escollir el moment, clar, què passa? Que exploto, no parlo. Aleshores, a mi m'agradaria que això ens calméssim i trobéssim un moment per parlar. Però què passa? Que, ui, ara que estem calmats, ara hem de treure el tema i no el traiem fins que tornem a explotar. No? I clar, i te n'adones que l'infidelitat o el que sigui, et diran que ho han parlat moltes vegades, però realment no ho han parlat mai. Senzillament han anat explotant, no? I periòdicament és exploto, callo.
I pot ser que un dels dos esclati i l'altre no, sistemàticament?
Sí, amb la infidelitat, sí.
Clar. Jo, quan parlava de curiositat en relació a la infidelitat, no em referia tant als detalls, que també entenc, no?, que hi pot haver curiositat.
Sí, que no et fan bé, al contrari, però sí, els busca.
Sinó una sensació com d'obertura, de voler entendre l'altre.
Per mi és complicat, perquè necessito... O sigui, a veure, jo dic, necessito entendre't, però realment potser el que estic necessitant és... dona'm una explicació que a mi m'alliberi d'aquest malestar. I l'altre no la té, aquesta explicació. Per tant, el malestar l'hauré de gestionar-me'l jo, per injust que sigui.
Irene, no sé si la comunicació no violenta s'ocupa de la infidelitat, de com abordar,
sí,
la infidelitat,
segur.
Sí?
Bueno, no sé si amb això en concret, que hi ha alguna cosa més transversal, no? Però jo sí que voldria afegir que per mi la curiositat és superimportant en la línia de... si estic oberta a saber més de l'experiència de l'altre. Per mi això és clau a l'hora de connectar o de construir davant d'un conflicte, no? Hi ha moments que no estic disponible perquè estic tan, amb tanta emoció interna que no puc escoltar l'altre, i llavors està molt bé poder-ho identificar perquè no és genuí aquesta curiositat. I a la vegada, per mi és important veure quan ja sí estic amb aquesta mínima disponibilitat, perquè m'ajuda a veure què hi ha sota de les accions, que moltes vegades projectem el que jo penso que l'altre ho ha fet i per què ho ha fet, i si jo sé més del que, de la intenció o del que hi havia sota d'aquella acció, per mi fa molt més fàcil poder com connectar, com reconèixer-nos més a un altre nivell.
Thaís?
Sí, jo el que diria és que a vegades, no, parlar quan acabem d'explotar, doncs no és el moment, no és el millor moment, no? I explotem perquè ha passat alguna conducta o que és repetitiva o que aquella conducta doncs m'ha fet mal o m'ha fet explotar. Però que està bé recuperar aquesta conversa, no, més sobre la dinàmica de la relació. I aquí recupero potser l'analogia a l'empresa, que és veritat que les empreses cada X temps fan una revisió d'on estan, on els agradaria anar, no? Quin és el pla estratègic? I potser la parella també hauria de fer aquest pla estratègic. On estem? On volem anar? Sí, clar.
Però això és molt poc romàntic, eh?
Bueno, doncs pues podem posar una mica de romàntic.
Podem posar romàntic, sí.
Podem posar romàntic.
Amb una espelma anem a discutir quin és el pla estratègic.
Anem a parlar, sí, anem a conversar. De per què ens discutim
però,
tant?
Posem no, perquè és molt interessant, no?
Un
perquè...
bon sopar i cap on anem? O sigui, el projecte que teníem fa un temps, no? Seguim en aquest projecte junts, tu vols estar amb mi, jo vull estar amb tu, i això estaria molt bé. Ara, no sé si cal dir-li pla estratègic de la parella o posar un nom més romàntic, no?
Esperem
més,
que el
més
sopar
amorós.
No acabi amb una discussió.
Esperem
no,
que
però
no.
Que, a més, és una, és costa, no? O sigui, quan ens porten un problema, o sigui, dir, bé, com fan els estratègics, no? Amb la pregunta miracle, però bé, si aquest conflicte esté solucionat, on estaríeu, com us sentiríeu, i no es visualitza. O sigui, hi ha això que em fa mal, però costa molt, no sé, digue-li pla estratègic no m'agrada, no? Però és cap a on volem anar com a parella. I costa moltíssim, per bueno, això a vegades
la
costa.
Missió, no?
Sí, la
missió, no?
La missió.
Si hi ha un projecte compartit, que hi sol ser al principi, sobretot hi sol ser, no? Si hi ha un projecte compartit, uns valors... hi ha menys discussions, menys possibilitat de discussions?
És que si hi ha un projecte compartit, la discussió anirà cap... A veure, l'exemple que poso jo és... estem a Barcelona, val? I jo vull anar cap a París i tu vols anar cap a Madrid. Ens discutirem i no servirà de res. I tornem a discutir. Cap a on volem anar? Si els dos volem anar cap a París... Després comença la discussió si volem amb tren, amb avió, amb cotxe, però els dos volem anar cap a un mateix punt. Clar, amb la parella ens trobem moltes vegades que hi ha aquesta discussió, però ni ells mateixos han visualitzat si volen anar cap al mateix lloc. O sigui, si sabem que volem anar cap al mateix lloc, tenim un problema i el resoldrem i farem servir doncs, totes les eines que tinguem de comunicació no violenta, etc, etc. Ara, si ja d'entrada no volem anar cap al mateix lloc, això no és un problema, això és una situació que no té solució.
O sigui, discutir el pla estratègic d'entrada, tu, Thaís, series partidària de... No? O sigui, allà a Tinder anar a discutir ja
sí,
el pla estratègic.
Totalment. No?
Ja que ho fem
estratègic. No, clar, quin pla estratègic tens tu a la vida? I a vegades et dius, pues, no ho sé, de moment viure, no? Viure com puc, ser feliç. Però sí que és veritat que molts cops no comuniquem a l'altre, no? Quin és el meu projecte vital o què és el que busco. Fins i tot a vegades, i jo ho he vist molt en consulta, comuniquem al contrari. Inconscientment, no, si jo no busco parella o jo no vull res seriós, i en el fons potser aquesta persona sí que ho vol, però les experiències ara potser és un altre tema, però les experiències de vida fa que aquesta persona doncs li costi molt assumir o detectar la seva necessitat, no? El que realment vol, però sí que estaria bé doncs com a parella, no? En el temps, doncs, mica en mica, doncs, anar veient si volem anar a París o si un vol anar a París, l'altre vol anar a Madrid, i si això es pot anar, no? Podem anar trobant un punt entremig en el que... Perquè molts cops a consulta també acaba venint això, de que porto molts anys amb aquesta persona i al final és veritat que jo volia anar a París i l'altre em va dir que ell o ella mai havia volgut anar a París.
Irene Glatz?
Sí, jo afegiria amb el tema d'això que estem dient d'anar a París o anar a un altre lloc, no? Jo això ho afegiria també amb el tema de com volem com a relació gestionar els nostres conflictes. És a dir, més que temes vitals, que també és superclau tot el que esteu comentant, jo ho diria a nivell de compromís, a nivell de creixement en la relació i a nivell personal. És a dir, si per mi és molt important posar certa atenció a la gestió de conflicte d'una certa manera, perquè per mi és molt important que tinguem una relació on ens vulguem cuidar, vale? És molt diferent que una persona que no tingui ganes de posar atenció en aquesta part emocional, no? Llavors, aquí passa molts cops que hi ha molts cops una part de la relació que vol fer un treball interior, anar a teràpia, parlar del que està passant, i una altra part que a vegades pues, vol com evadir-se, no? O no, de tota aquesta part de treball interior, no? I per mi això és molt clau. O sigui, a nivell de relació tenim la mateixa visió de com ens volem vincular, com volem resoldre els conflictes, quin compromís volem tenir en la relació, no? I per mi crec que seria clau que això ens ho preguntéssim també a l'inici, no? Com, bueno, com, a quin nivell volem fer un treball com a parella, no?
Si tu això ho faries al principi,
sí, jo al principi, durant, sí, perquè per mi, jo en el meu cas, no? Per mi és molt important que jo creixo molt a través de la relació, i per mi és important estar amb una persona que té aquest compromís personal intern, interior, i que també vol utilitzar la relació de parella com un creixement personal i com un creixement relacional, no? Llavors, clar, si jo m'ajunto amb una persona que ve que no té ganes, no?, de fer un treball interior, no sé si estem dins el mateix direcció, no? No sé si estem junts a París, perquè potser per mi és molt important anar a París d'aquesta manera, no? Llavors, pues, potser tampoc no estem en el mateix camí.
Dues persones que siguin, Irene, com tu, especialistes, per exemple, en comunicació no violenta, no es discuteixen mai?
No, jo per això deia el tema del preconflicte que ha quedat així com al principi, no? Jo crec que quan hi ha més consciència interior, treball personal, no sé si més, de forma més freqüent, no? Però sí que hi ha més converses difícils a vegades, no? Perquè hi ha més consciència de quan en el dia a dia passen moltes coses també, tensions, diferències del que hi ha, no? Llavors, no sé si seria com una discussió a nivell destructiu, com a vegades hi ha aquest imaginari, sinó que sí que hi ha converses, jo les tinc, converses que són a moments com difícils, no? Però per mi han sigut claus i són claus com per créixer. I a la vegada també vull reivindicar les converses del que sí funciona, perquè a vegades tenim la tendència a ficar l'atenció amb el que va malament, no? I també, jo també reivindico molt les converses d'apreciació, també, no? Com a combustible d'un vincle.
Això seria bonic. Anem a tenir una discussió sobre tot el que funciona. Mm-hmm. Clar, són converses, com que ho donem ja per fet, per sobreentès, no mantenim converses sobre tot allò que funciona, oi?
Sí, jo diria que no tenim converses sobre nosaltres mateixos, no com a relació. No, vull dir que crec que és important tenir un espai de parlar del com estem. Com abans també comentaven les companyes, anem a fer una revisió de on ens situem, com anem com a relació, no? Llavors aquí hi ha una part de poder parlar de les parts difícils, converses difícils, de coses que potser no ens agraden tant i que ens agradaria que fossin diferents i coses que ens fan mal, perquè això passarà quasi sempre, vull dir que estem en relació i ens impactarem. I com ho podem fer diferent, i a la vegada també com tenir converses on podem apreciar i no donar per sentat les coses que sí que estan funcionant, que per mi són el combustible, no? Són la base per després poder parlar també les coses difícils. Si només parlem de les coses difícils, serà molt difícil com nutrir-nos també sense lo bo.
Hi ha un element que m'agradaria afegir, recuperant-lo d'un altre programa de l'Ofici de Viure, en què ens acompanyava l'Emma Ribas, a veure què us sembla, en què parlàvem de l'acceptació, entre cometes, radical de la parella, en el sentit de no voler-la canviar. Evidentment, no l'acceptació de situacions d'abús, etc., sinó de no voler canviar el tarannà, el caràcter de la parella. Fèiem referència a aquella obra T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Mm. Doncs és no voler-la canviar. Què en penseu, Mati?
A veure, el voler-la canviar... A veure, quan un va a teràpia és perquè vol canviar alguna cosa seva o alguna cosa de la parella. El que... Si volem canviar alguna cosa de la nostra parella i ens n'adonem que no canviarà, no tenim altre remei que acceptar-la. Fins i tot, quan parlàveu d'abús, doncs sí, era acceptar que és un abusador. Ara jo què faig? O sigui, d'alguna manera, mentre vull que tu canviïs, tu seràs un abusador. Quan jo accepto que tu no canviaràs perquè no vols, perquè no pots, aquí ja no entrarem...
Puc començar a preparar per marxar, no?
Exacte. Llavors, què faig jo d'això, no? A vegades, l'acceptació radical també són coses, doncs, com abans ha sortit, no? Aquesta seguretat que potser te l'exigeixo, i quan t'accepto del tot, me n'adono que jo mateixa me la puc proporcionar, no? Però a vegades també hem d'acceptar coses que no són gens agradables i ara que estan acceptades, què fas tu aquí?
Clar, sí, perquè moltes discussions sorgeixen de la voluntat o necessitat que l'altre sigui d'una altra manera. Teis, què en penses de tot plegat?
Sí, totalment d'acord amb la Emma i amb la Mati, però també és veritat que a vegades hi ha petites coses del dia a dia que ens enutgen molt, no? Que
sí,
ens posem
aquí les acceptem o vivim enutjats.
Sí. Però que a vegades també petits canvis poden millorar la relació. El tema és si volem canviar la persona, la seva manera de ser, el seu...
Primer, evidentment, home, parlem-ho i moltes coses es canviaran. Clar. Però, clar, si has dit 50.000 vegades que em molesta la tovalla a la terra i no hi ha manera, o accepto que no et dona la gana de collir la cotxina tovallola, o què faig? No?
Però això passa amb els fills, no? Tenir determinades discussions, per això jo me'n recordo que la psicòloga Patricia Ramírez també ens deia en aquest mateix programa que dels seus 4 fills n'hi ha 2 que no es fan al llit abans de sortir de casa, 2 que se'l fan i 2 que no se'l fan. I ella va arribar un moment que va dir, mira, doncs ja m'és igual, és a dir, ja no m'enfadaré més pels 2 que no es fan al llit, no? No val la pena. Ella ens deia això en relació als fills.
Mm. Bueno, al final és diferent, no?, amb els fills, perquè és com una relació paternofilial que també es dona amb la parella, no?, que aquesta relació de mare-fill que has d'anar dient també, que vagi recollint, que la tovallola, que la cuina, que... Tornem a revisar quina relació tenim i que no he d'anar perseguint la parella... per aquestes coses que és veritat que semblen més d'un nen o d'una nena.
Sí. Irene, què en penses del fet de decidir que hi ha determinades discussions que no cal tenir-les o que val més no tenir-les o que ja estem cansats de tenir-les?
Sí, jo ara pensava en l'acceptació de quins són els nostres límits i els límits de l'altre, no? O sigui, com anar veient si és un límit o és una circumstància amb la... que puc viure amb això o realment està passant alguna cosa que per mi crec que és molt important, no?, que atempta cap a alguna de les meves necessitats que li dono molt de valor, no? Llavors jo seria com revisar els límits de cadascun. Llavors són límits amb els que puc viure amb això, sí o no? Que sí, doncs faig un treball interior d'apertura, no? Que bé que és un límit que noto que no puc viure amb això, que és, doncs potser sí que em qüestionaria doncs, si és el lloc on amb qui està.
Anònim. Quan dos es barallen, el que cedeix és el més savi.
I estaríeu d'acord amb aquest anònim? Quan dos es barallen, el que cedeix és el més savi? Perquè de vegades sí que una de les dues persones va cedint, per tal d'evitar la discussió.
Jo entenc que cedir vol dir abandonar la discussió, no? Perquè no cedir sistemàticament, no? Perquè després ja podríem aquí portar la conversa...
Clar, després seria una mena de dimissió, interior.
Ara, sí. el que té l'habilitat en un moment donat de deixar la discussió, indiscutiblement que és el més savi. Després ja veurem què fem, no?, d'això, però en aquest moment sí.
Recordo també, Mati, que en aquest programa Evitar les converses que acaben fatal parlàvem de la retirada, que en determinats moments...
Sí,
segons com ja val més la pena retirar-se.
Sí, recordo que deia que, a veure, una retirada, si jo em retiro perquè estic molt enutjada, faig mal, però és que si em quedo en faré més. Aleshores, probablement són aquelles coses que aconsellem, no? Ara, si ens barallem, jo me n'aniré, no t'ho agafis com que passo de tu, no t'agafis que després ja tornarem a reprendre el tema, però potser en aquest moment tinc la necessitat de marxar, perquè si marxant et faig mal, però és que si em quedo potser te'n faig més.
Parlaves tu en aquell programa del segrest límbic i ens deies, clar, quan hi ha aquest segrest límbic, quan estàs com si diguéssim segrestat o segrestada per l'emoció, és millor
retirar-te.
Eh?
Sí.
I això sí que és veritat que s'entrena, que podem ser conscients.
S'ha d'entrenar, com sí. tot. Com tot, s'ha d'entrenar.
Sí, sí. No sé què en penses del segrest límbic, Irene?
Sí, jo diria que a vegades ens enganxem molt amb la manera en concret en com volem que passin les coses, i jo diria que per mi l'important és que cada part pugui connectar amb les seves necessitats. Llavors hi ha moments en què la manera, no? Si jo necessito seguretat i vull que facis això, per mi és savi el moment de poder deixar la manera en concret en com jo espero que l'altre ho atingui. No? I si hi ha moments en què veiem que allò és important, llavors jo com és que cedir una necessitat, jo crec que és molt important que cadascú estigui connectat amb el que necessita, diria que és savi en moments deixar l'estratègia o la forma en concret en com espero que això s'atengui. No sé si s'entén com ho explico.
La meva estratègia, vols dir?
Exactament, que molts cops tenim necessitats i jo crec que hi ha moltes maneres d'atendre aquestes necessitats, i molts cops ens aferrem a una manera en concret i potser ja n'hi ha d'altres. Llavors per mi és molt savi poder tenir aquesta capacitat de desaferrar-nos de la idea en concret i poder pensar altres maneres o de, sí, d'atendre-ho.
Hem d'anar acabant. D'aquí uns instants ens acompanyarà Sergi Torres a l'Ofici de Viure. No sé si ens queda alguna... Ens hem deixat alguna cosa al tinter, Taís Casals, alguna idea per acabar?
Bueno, per acabar amb el que deia la Mati, no? El cedir, m'ha semblat molt interessant, no? L'expressar, si surto de la conversa o de la discussió, poder expressar que en aquest moment doncs no és el moment, o que ho reprenem en un altre moment. Jo crec que aquí és molt important perquè un se sent vist, no? I potser no hem parlat d'això, però el sentir-se vist també...
Sentir-se vist.
Sí, sentir-se vist per l'altre, no? Mm-hmm. Quan jo estic reconeixent que ho parlarem en un altre moment, t'estic veient, estic present per tu, però no en aquest moment, en aquesta discussió.
I estic tenint present, utilitzant la teva expressió, Taís, el pla estratègic, eh?
Ah, perfecte.
No, en aquests moments, sí, és a dir...
Però romàntic.
No, en el sentit romàntic. Que en aquest moment, quan faig això que tu ens dius, estic tenint en compte també que som un equip o cap on volem anar, no?
Clar, però en aquest moment no és possible parlar-ho, perquè ens faríem mal.
Taís Casals, Mati Segura, Irene Glatz, gràcies a totes tres per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins aviat.
Gràcies.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
L'altre dia parlàvem del fet de connectar amb nosaltres. Tu deies que això és molt important, que connectem, que cadascú connecti amb ell mateix, amb ella mateixa. Però, esclar, jo apuntava el fet que durant els caps de setmana, durant les vacances d'estiu, el que volen moltes persones, de forma merescuda, és desconnectar, precisament.
Sí, és molt curiós, perquè aquesta desconnexió, del que busquem desconnectar realment, és de la desconnexió. Si volem desconnectar d'allò que fem constantment per omplir aquell buit que la connexió ens podria omplir de forma natural. Jo tinc un veí aquí a Suècia, on estic vivint, que té una granja, que es dedica a treballar a la seva empresa, i treballa en una empresa hidroelèctrica, i al mateix temps està portant el lloguer d'uns apartaments. I té una casa, d'aquestes petites antigues cases de llenyataires, al mig del bosc, i ell va a desconnectar. I em diu, ostres, Sergi, és que no et pots imaginar com necessito anar a desconnectar. Però en realitat el que m'està dient és com necessito anar a connectar. Perquè quan ell va allà, connecta amb el riu, connecta amb les aus, connecta amb els arbres, connecta amb la natura, està connectant amb si mateix. Per tant, el que està dient, en realitat, és tot el que faig a la meva vida és una forma de suplir una desconnexió. Ens hem ficat en una manera de viure, ens hem ficat dins un sistema de vida que el que promou és l'entreteniment, o el fer, el produir. Però quan érem petits no ens entreteníem, gaudíem i ens divertíem amb el que fèiem. Aleshores, tornar a aquesta connexió que veiem l'altre dia ens permet veure que vivim molt més desconnectats de la realitat natural de la vida del que ens pensem. Desconnectar Sí, tenint en compte que aquesta desconnexió el que busca és reconnectar profundament.
La pregunta és obligada. Sergi, aleshores tu a Suècia estàs desconnectant o connectant?
Estic connectant. Estic connectant. És un àmbit que em permet molta, molta, molta connexió.
Gràcies. Una abraçada, Sergi.
Gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
Something's out there. Flawed.